Avui la notícia, entre d'altres, és que estem en dia de transició i que sembla que tornarà la boira a partir de demà a la ciutat de Lleida. Hores d'ara amb 10 graus, es nota ja que aquest matí hi ha hagut una mica de bancs de boira. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
A veure, 20 graus ahir vam assolir a la ciutat de Lleida. No és una temperatura habitual, no és que mai hagués passat, però no és una temperatura habitual, i això és el que ens ha deixat aquests 2, 3, 4 dies sense boira. Temperatures molt moderades, altes, diria jo, pel mes de l'any en el que transitem, i hores d'ara, doncs, la cosa ja ha canviat. En fi, que estem a dijous 30 de desembre amb 10 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Avui el podem anomenar com dia de transició entre els 20 graus d'ahir i la boira matinal que sembla que arribarà demà. En parlarem tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Alba López. També parlarem i buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dijous, un dijous especial, perquè no tenim la nieve en la COPE i, per tant, estarem des de Lleida, des d'ara mateix i fins a arribar a les 2 de la tarda, amb propostes que ja coneixes, com la de la Imma Sabater, que és infermera veterinària a Nadon Veterinaris, amb el Cristian Didier, que és el nostre nutricionista, i que amb ell parlarem de salut i de nutrició. Amb tot això ens plantarem a la una. I avui, a partir de la una, parlarem, mira, parlarem, entre d'altres coses, del pessebre, que és potser l'ítem, la icona que més relacionem amb l'època de Nadal. I ho farem amb el president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, amb el Jordi Curcó, que ens explicarà d'on ve el pessebre, els tipus de pessebres que hi ha, però a més, doncs, que hi ha un concurs en marxa des de fa, doncs, més de 80 edicions, des de fa més de 80 anys que hi ha un concurs en el qual, per cert, s'hi presenten moltíssima gent, moltíssima gent. Bé, és veritat que la Covid farà que aquest any, doncs, no es pugui anar a visitar les cases, els pessebres, per valorar-los, i s'ha de fer d'una altra manera, doncs, amb fotografies o amb vídeos o per videoconferència. Però el pessebre és aquest ítem que posem sempre, però en parlarem a fons avui amb el Jordi Curcó. També parlarem de tecnologia. Mira, parlarem amb una persona molt jove, amb el Víctor Pérez. És desenvolupador d'aplicacions d'Android i ha desenvolupat una aplicació que et recorda quan t'has de prendre un medicament. Bueno, fins aquí dius, sí, en conec moltes d'aquestes. Però aquesta té, a més, d'altres històries. D'altres, com per exemple, que t'avisa quan se t'està acabant el medicament a la caixa a casa teva, que et diu quina és la farmàcia més propera on anar a buscar aquest medicament. Un altre fet diferencial és aquell que et diu que enfocant la càmera a la caixa del medicament et llegeix el nom del medicament, per exemple. En fi, descobrirem tota aquesta aplicació i parlarem amb el Víctor Pérez, és estudiant d'enginyeria i, a més, ha guanyat premis, ja amb aquesta idea d'aquesta aplicació. I farem balanç. Avui és dia 30, quasi bé ja darrer dia de l'any. Amb el nostre director, amb el David Velasco, farem balanç d'aquest 2021 i ens atrevirem a mirar una mica més enllà, al 2022, a veure què ens espera. En fi, això és el que farem avui, des d'ara mateix i fins a arribar a les 2 de la tarda. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat del dia encara persisteixen algunes boirines, sobretot a l'entorn de la depressió central. A la resta llueix el sol, amb temperatures màximes que es queden més curtes a aquestes zones afectades per les boires, però que en canvi s'enfilen, per exemple, fins als 17 graus a Viella o als 20 a la Seu d'Urgell. Temperatures molt suaus, altes per l'època de l'any en la que estem. A la resta, per exemple, arribem als 12 graus a Balaguer o als 13 a Lleida i Tàrrega. Per últim, el vent avui bufa variable i fluix. De cara a demà divendres tornarem a parlar de cels blaus, excepte a les comarques del sud, on trobarem boirines matinals i, de fet, podran ser localment persistents fins al migdia, especialment a la depressió central, amb reducció de la visibilitat. Per tant, molta precaució a la carretera. Per últim, les temperatures canviaran poc. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. 12:25 minuts, bon moment per buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de tornar a parlar d'un dia negre a la xarxa viària lleidatana. Déu-n'hi-do, els darrers 7-10 dies, perquè ens han deixat accidents i persones que han perdut la vida a la xarxa viària lleidatana. És el cas del conductor del turisme que va morir ahir dimecres a la tarda en un xoc per encalç amb un camió a la A2 a l'alçada de Tàrrega. Era un jove de 29 anys, veí de Mollerussa. El conductor del camió va patir lesions lleus. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident quan faltaven 6 minuts per les 7 de la tarda. Els fets van tenir lloc al quilòmetre 505 de la A2 i arran de la incidència es van activar 4 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers i 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques del SEM. Quan a l'afectació viària va caldre tallar un carril en cada sentit de la marxa i va haver 2 quilòmetres de retencions. Amb aquestes són 133 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La segona en els darrers dies a la xarxa viària lleidatana. I parlem ara de la ciutat de Lleida perquè la Guàrdia Urbana de Lleida destina des d'aquesta setmana agents de paisà a detectar i sancionar conductes incíviques, com ara el llançament de mobles i runa al carrer o la no recollida d'excrements dels animals, amb l'objectiu de millorar la neteja de la ciutat. Es tracta d'una feina difícil perquè cal enxampar la persona en el moment de cometre la infracció. Tot i això, en el cas dels voluminosos, els agents també intenten trobar algun indici que els pugui permetre identificar-ne l'autor. Patrullen de paisà, perquè quan el ciutadà pensa que pot estar sent observat, actua correctament, però quan se sent impune es relaxa. Ho ha explicat el sotsinspector de la Guàrdia Urbana de la Divisió de Seguretat Ciutadana, Joan Carles Moreno. Ho avançàvem ahir i finalment l'Ajuntament de Lleida ha declarat caducats els expedients de les cessions anticipades i les ocupacions directes per facilitar la construcció del vial Víctor Torres, que és el que ha de facilitar l'accés al surt 42 Torres Alces. A més, no té la capacitat econòmica el 2022 per finançar l'actuació. L'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, ha assegurat que el projecte urbanístic de Torres Alces queda aturat i que la voluntat de l'equip de govern ha estat, és i serà promoure un model de desenvolupament comercial de proximitat, integrat dins la trama urbana que generi activitat en la ciutat. Segons Pueyo, opcions com Torres Alces no són el seu full de ruta i ha considerat que és un projecte difícilment viable. És curiós això, com en lloc de pensar en la ciutat, pensem en clau de partit. Ara hi ha aquest partit al govern, no vol això, després n'hi haurà un altre que sí que ho voldrà, tiro endavant, tiro enrere, ara ho prohibeixo, ara ho declaro legal, ara dic que és nefast per la ciutat, ara dic que és la salvació per la ciutat. Patètic tot el model polític de tots els partits polítics quan fan ells mateixos altaveu de dir que no s'ha de pensar en clau partidista, sinó en clau de ciutat. És curiós com l'alcalde de Lleida assegura que el seu model és el de desenvolupar el comerç de proximitat integrat dins de la trama urbana. Ja fa 2 anys que estan al govern de la ciutat de Lleida i passegeu-vos per l'eix comercial, passegeu-vos per la zona alta. Cada cop hi ha més baixos tancats. Per tant, és que el model que volen implantar no funciona, o almenys de la manera en la que ho estan fent, si és que ho estan fent d'alguna manera, que aquesta seria l'altra cara de la moneda. Ho estan fent? Doncs ho estan fent malament, perquè el resultat no funciona. Ho diuen i no ho estan fent? Doncs el que fan habitualment els polítics, que ja ens tenen acostumats a això, i no per això vol dir que ho hauríem d'estar tolerant. Però el que deia ahir, a Lleida no ens podem permetre el luxe de mantenir una zona com Torres Alces tal i qual està ara. És una imatge deplorable de la ciutat, amb una zona a mig fer, totalment abandonada, on s'ha robat tot, perquè és una zona no habitada, no és que sigui excusa, s'ha robat tot el fil que hi havia. Queda només una línia de faroles i s'han hagut de connectar de manera aèria. I veurem quan dure. La zona, la imatge que transmet de Lleida és nefasta i no ens la podem permetre, de cap de les maneres. D'altres problemes tenim ja a la ciutat. Tema de brutícia, de rates. Ara la Guàrdia Urbana ens diu que inicien aquest projecte perquè resulta que la gent té una percepció de la ciutat que està bruta. No és que tinguem la percepció, si és que només cal moure's per la ciutat, anem fent fotografies de com està la ciutat. I no és només que una persona incívica deixi un sofà al costat d'un contenidor, que està mal fet. No és aquesta la percepció de brutícia a la ciutat que tenim. Són moltes altres coses, molts altres factors. I d'aquests no en parlem perquè són incòmodes. En fi, Eurofund, per la seva part, assegura que el projecte de Torres Salses segueix endavant tot i el veto municipal. Ja parlen obertament de veto. La promotora del parc comercial lamenta la falta de diàleg del govern i recorda que va oferir pagar tot el cost de l'accés. Aquest que diu, entre d'altres, l'Ajuntament de Lleida, que no tenen diners per tirar-lo en van aquest 2022. Estàvem parlant d'uns 2 milions d'euros. Amb els anys que fa, que se sap que això s'està fent, només que haguessin guardat 100.000 euros per any, jo crec que ja ho tindrien, però vaja. Des d'Eurofund veuen il·legal la decisió de declarar caducada la cessió de terrenys per al vial i, evidentment, doncs ja sabeu on acabarà tot això. Els tribunals, i com que ràpids no són, doncs seguirem tenint aquesta imatge de la ciutat allí. Home, anava a dir indefinidament, espero que no, però déu-n'hi-do. En fi, canviem de tema, perquè els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han desmantellat una festa il·legal tipus rave que s'havia iniciat dins l'espai natural protegit de l'Estany d'Ivars, al Pla d'Urgell. A primera hora del matí, Mossos i agents rurals han rebut l'avís de que es podia estar celebrant una festa a l'entorn de l'Estany d'Ivars, al terme municipal de Vilassana. El testimoni havia escoltat música pels voltants de l'estany i dues patrulles de seguretat ciutadana i agents rurals s'han desplaçat a l'espai protegit fins que han pogut localitzar el punt concret. Al lloc han localitzat un grup de persones que havien arribat amb una furgoneta i ja tenien preparat en funcionament un grup d'altaveus, taula de so i mescles, etapa de potència i un ordinador. Pel que fa a les notícies referents a la pandèmia, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha actualitzat el protocol d'entrada d'acompanyants al centre i n'ha restringit l'accés a excepció de determinats casos davant l'empitjorament de la situació epidemiològica que està comportant l'augment de contagis comunitaris de Covid-19. L'objectiu d'aquesta mesura és minimitzar el risc de contagi i preservar la salut tant dels pacients ingressats com dels professionals. I la regió sanitària de Lleida atén més de 1.300 persones amb símptomes de Covid aquest darrer cap de setmana de Nadal. Al cap 11 de setembre, per exemple, estan fent entre 120 i 150 proves diàries i el 35% donen positiu. Una positivitat altíssima que explica el nombre de positius que tenim. Sense anar més lluny, el dia de Nadal mateix, el CUAP de Prat de la Riba van atendre més de 600 persones amb sintomatologia Covid. I Salut comença a administrar la tercera dosi a majors de 40 anys, com vam dir ahir. S'ha obert la franja per la cita prèvia per la vacunació de 40-49 anys, però ull, a més de tenir entre 40 i 49 anys, ha de fer 6 mesos que vas rebre la pauta completa. Si no, no entraràs dins d'aquest programa. I, per cert, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van acordar ahir reduir de 10 a 7 dies la quarantena dels contagiats de Covid lleus o asimptomàtics i que al seu final no sigui necessari donar negatiu en una PCR o test. Aquesta mesura entra avui mateix en vigor i també s'aplica als contactes estrets que no estan vacunats. El que us deia un dia de marejar-nos o no marejar-nos, doncs, francament, ens segueixen marejant. I de quina manera?
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my from California, that's that.
I ni que sigui virtualment, però marxem cap al carrer Segrià número 11. Allí trobem a Nadon Veterinaris, que a més També els trobes a internet, a nadonbet.com, i després els pots trucar per telèfon, 973-266-388, 266-388. A més, aquest telèfon, com ja saps, és un telèfon que funciona les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Ara que ja vam passar Nadal, també funcionava. Ara que ve Cap d'Any, també funcionarà diumenge, de matinada, quan sigui. Una emergència, 973-266-388, una emergència en veterinària, i que sigui una emergència, perquè sí que és veritat que sempre hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia, però, home, escolta, que sigui una emergència. Si no, us espereu a l'horari comercial i us atendran des de la botiga, on també, escolta, si és un problema mèdic, us derivaran directament cap a la persona que hi hagi de guàrdia en aquell moment. Per cert, una botiga en què hi ha multitud de coses. Hem passat Nadal i el dia del tronc, però encara hi ha reixos, i si li voleu fer un detall al vostre animal de companyia, doncs tenen de tot, des de cosetes de menjar, els ossos aquests que no ho són, però que el gos li agrada igual i no li farà mal, coses de vestir, per passejar, joguines, etcètera, etcètera, etcètera. A més, la gràcia és que si tu te'n vas a Nadon Veterinaris i preguntes, escolti, mire, el meu gos és d'aquesta raça, és més paradet o és un nervi, t'assessoraran. Pues mira, això li agradarà molt, perquè ells en saben. En fi, que com sempre està amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que no és el mateix una joguina per un gos que per un altre, eh?
No, no té res a veure. No li pots regalar una pilota de pasto alemà, un chihuahua, claro, que no li cabrà la boca, pobre.
Per exemple, però bueno, que també hi ha, vull dir, que també hi ha joguines que són per gossos més nerviosos, d'altres per més tranquil·les.
Sí, també, sí, depèn per què la vulguis, sí.
Ah, per tant, queda els reixos, però si voleu, encara us atenceu al carrer Segueria número 11 i allí us assessoraran, a part de que ho podreu veure, i si no, per el que no es demane, vull dir que cap problema. Menjars especials, també. Ja vam dir que s'havia de fer amb temps, però bueno, avui és dia 30 i suposo que esteu tenint avalanxa a la botiga.
Sí, he de dir que encara que sigui especial de gos o de gat, el dia que li comprem la llauneta o la xutxa, el que sigui que li volem, és també esporàdic.
Clar,
evidentment. Per més que sigui pel gos o per gat,
sí.
Hem de recordar que són menjars que li donem de tant en quant.
Sí, això no és el postre de cada dia,
eh? Sí, no. Per més que penseu que és per ell, sí que és per ell, però a vegades pues, té molt greix o
clar,
és
clar.
Un dia esporàdic com n'altres.
No, fas bé de recordar-ho.
No sopem tots els dies com de mala nit.
No, evidentment.
Anirem rodant.
Escolta, aquest any també es presenta una celebració de Cap d'Any doncs complicada per les xifres de pandèmia, però qui més qui menys, ni que estiguis sola la família a casa, sola vull dir que només la bombolla, els membres de la família, doncs arriben les campanades i fiques la tele més forta, fas més soroll, igual
música.
El veí igual tira un focs artificials, sí. Des del balcó, etc. Això els espanta molt, als gossos.
Bueno, i el cotillón, que sempre porta coses que fan molt soroll.
També, les trompetetes aquestes, xiulets,
claro,
tot això.
Sí.
Això els gossos...
els nostres animals s'espanten molt.
No els agrada.
No els agrada i no sap què passa.
Clar.
De moment ja se comencen a estressar veient més gent de lo habitual a casa.
Mm-hmm.
Encara que aquest any no pot haver molta gent, però bueno, fins 10 persones ja és gent.
Clar.
Si és una família de 3 o 4 persones, ells ja noten que hi ha molt moviment.
Sí, algo hi ha aquí que no és normal.
I, a més, pues, lo que dius tu, són molta gent que fem, pugen més la tele.
Sí.
Perquè, clar, no la sentim. La pugen més, hi ha música, hi ha molt xivarri, el veí fa el mateix, el del davant fa el mateix,
sí,
clar,
sí.
Hi ha petardos al carrer, ells tot això no ho entenen. I els gats s'estressen moltíssim, també.
Ah. Sí, clar, parlem dels gossos i gats, eh?
Pels dos, sí, s'estressen molt, no els agrada.
Uh-huh.
I tenim que tindre unes mesures especials per a aquests dies.
Clar.
Lo primer que he de dir, quan són molt, molt, molt nerviosos, encara que ara donaré unes pautes a seguir, però si sabem que encara fem tot això, el nostre animal se fica supernerviós, recordeu que hi ha pastilles per tranquil·litzar, però teniu sempre en compte que s'han de donar unes hores abans. Mm. No podeu donar-li a les 11 de la nit.
Clar.
Pensant
sí.
que estarà tranquil a la mitja hora o a les 12, que és la l'escampa... No, s'ha de pensar que són 3-4 hores abans i tenen un temps de duració.
Clar.
Això clar. Feu amb temps. Uh-huh. Que sí, són molt segures i no li passa res, només se tranquil·litzen, no és per dormir, eh?
Vale. Això, de totes maneres, truqueu o aneu a anar a un veterinari
i us
informaran perfectament, eh?
Exacte, va per pes, són molt segures i els tranquil·litza una mica, que tampoc et fa miracles.
Clar.
Sí, els tranquil·litza una mica. A més de totes les mesures, no podeu vindre, donar-li aquesta pastilla pensant que després pot estar enmig de la festa. No, perquè s'estressarà molt.
Clar.
L'hem de deixar en una habitació a part, una habitació que vam comentar l'altre dia, que no tingui molt moviment de gent, d'entrar i sortir, perquè això també no... Ell no estarà tranquil.
Clar, no gens.
S'estan obrint i tancant la porta i vas entrant i sortint gent. Sobretot, si tenim nens petits que també els estressen molt, corren, els volen agafar, ploren, ja està estressat per tot el soroll, clar, està estressat per tot el soroll i que se sent molt estrany, només li falta un... Que, pobre nen, ell no ho fa, però
no,
l'animal s'estressa.
Clar.
Llavors, si deixem-lo en una habitació... Si pot ser que no tingui que entrar ningú amb una llum molt tènue, si podem deixar-li una música de fons tranquil·la o la tele, fluixeta, que ell està acostumat i es queden més tranquils, millor.
Mm-hmm. Bueno.
I si tenim que sortir a passejar el gos a hores...
Sí.
Que no siguin les hores que està tothom... A les 12 i 10 minuts no traieu el gos a passejar.
Home, espero que no hi hagi massa gent que ho faci això, però igual trobem algú que, escolta, mira, ara que no hi ha ningú, surto jo.
No, i a més penseu que la gent comença a acomiadar l'any a les 10 de la nit. Si podem treure el gos abans, millor que millor.
Mm-hmm.
Quan estigui més tranquil el carrer.
Clar, clar.
Dic gos perquè normalment els gats no els
veuen. No. Doncs, en fi, que són unes... En vam parlar la setmana passada, ho hem recordat avui, són unes normes que jo crec que són de sentit comú, però que hem de recordar que no es pot fer a qualsevol moment, que ho hem de preveure en temps, no quan ja tinguem gent per casa a veure què em faig del gos, doncs ho hem hagut de preveure abans, l'hem de posar una mica abans de que comenci a arribar la gent. No sé... El tema de si al final s'estressa tant, doncs hi ha aquest medicament o aquestes pastilles que el poden ajudar, però que això millor ho pregunteu a anar d'on veterinaris.
Mm.
En fi, que són tot temes d'aquests de... Bueno, que nosaltres estarem més tranquils, perquè al final si el gos també s'altera molt per dins de casa pot arribar a ser un problema. I ell també estarà més tranquil, que amb ell tant se li dona el que fem del raïm, de cridar, de saltar o del que sigui.
Sí, ell no entén què passa.
Claro. Per tant, escolta, tots més tranquils i ja està. I els nens. És veritat que els nens és un tema d'aquest que és el que deies, anem a recordar-ho, que no ho fan amb dolenteria, ni molt menys, doncs els agrada, no? O sigui, el gosset, tocar-lo i vine cap aquí.
Clar, arriben a una casa que saben que hi ha un gatet, un gosset... I li fa, dic gosset perquè ja m'imagino que un nen d'un any no anirà amb un Doberman a agafar-lo, però amb un gosset petit o... I clar, van corrent, el gosset o el gatet no està acostumat, s'estressa,
clar.
A més que els agafen com poden.
No, els agafen de... Sí.
Els agafen de la cua, els agafen de les orelles.
No.
I pobre animal s'estressa molt.
Però on caigui, i llavors, clar, hi ha un problema aquí. En fi, que tinguem la festa en pau. Mira, mai millor dit. Imba Sabater, infermera veterinària, Anadon Veterinaris, que ens ha acompanyat tot aquest 2021 de manera, de manera online, virtual, perquè les situacions ho permeten, però que seguirem aquest 2022 parlant d'aquests consells que sé que us ajuden i us agraden i que jo us recordo el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens envieu qualsevol consulta. Escolta, parleu d'això, que a mi m'interessa, perquè de vegades ens pensem que és una cosa que ens afecta només a nosaltres, Però igual hi ha més gent que ens escolta que diu, mira, a mi també em passa això. Doncs li estem donant solució a molta gent. I si no, passeu pel carrer Segrià número 11, demaneu per la Imma Sabater, que li encanta, i us atendrà, i li pregunteu, escolta, hasta, fins i tot el que us sembli més absurd, és que això ho hauria de saber. Bueno, però si no ho saps, pregunteu i ja està. Imma Sabater, escolta, que re, que tinguis un bon final d'any. Un bon començament d'any. La setmana vinent és festa, que és Dia de Reis. A més, nosaltres tampoc tenim programació local aquella primera setmana. I ja no tornarem a parlar, fixa't tu, ara mirava el calendari, fins al 13 de gener, pràcticament a la meitat del mes de gener.
Sí, sí.
Bueno, sí. Va ràpid això, eh?
Molt.
En fi, escolta, una abraçada gran i que acabis de passar bones festes.
Gràcies, igualment, adeu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes I make
inside my head. She's naked in my bed. I ara sí, que és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a Lleida, estan, entre d'altres llocs, però vaja, el seu centre neuràlgic està al Cal de Porqueres número 74. A internet busca'ls com disantanutricion.es i a les xarxes socials, que són força actius, et donen molts consells, i sobretot el Christian. Busca'l a l'Instagram, que veuràs que fa uns vídeos magnífics. A més, és investigador i, per tant, està sempre al dia. Christian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Bueno, vamos a terminar el año. Hoy no vamos a hablar ya ni de atracones, ni comilonas, ni historias, que esto ya lo dejamos claro. Y además, ¿sabes qué pasa? Que al final lo sabemos todos. Lo que pasa es que bien es cierto que va bien que nos lo recuerden. Por eso me han hablado la semana pasada. Lo que sí que está pasando estos últimos días es que cada vez hay más gente que da positivo de COVID-19. Y la verdad es que estos últimos días, no sé si a ti te pasa, pero yo ya de gente de círculos muy cercanos me van dando positivos, con lo cual...
Y de hecho, esta semana hemos recibido bastante consultas porque pues hay gente que se ha contagiado, que está en casa, y también le preocupa un poco cómo alimentarse.
Ahí vamos. Para llevar.
Y entonces es una cosa que hemos tenido bastante consultas esta semana. Y yo creo que sería el momento más ideal para aclarar ciertas cuestiones, porque también aparecen un montón de bulos por las redes de cómo me tengo que alimentar cuando tengo COVID, y entonces, si quieres, lo aclaramos un pelín.
Ho dic perquè, mira, és una manera d'acabar l'any. És veritat que el 2021 ve marcat per aquesta història, i per tant, jo crec que no està de més. Si tens la mala sort de que t'han d'hospitalitzar, doncs tranquil, que a l'hospital ja saben com t'has d'alimentar. Però si ets o asimptomàtic o tens símptomes lleus i no et cal hospitalització, doncs, com diu el Christian, ull, perquè buscar a internet cómo me tengo que alimentar si tengo COVID ens pot portar a resultats estranys o no massa saludables. Por tant,
bueno, o explicado si fuera de contexto.
Claro, digamos. Per tant, Christian, ¿qué debo hacer?
Bueno, empezaré por los pacientes asintomáticos y los pacientes que tienen que a lo mejor hacer una cuarentena porque están conviviendo con una persona positiva, pero no son positivos como tal y están en casa. Estos pacientes, nosotros lo que vemos especialmente es algo de estrés y ansiedad por la comida, ¿vale? Porque no hay síntomas, no estás enfermo, pero de estar en casa. Y entonces yo aquí lo que aconsejo es que nos acerquemos muchísimo, y estaré muy breve, a lo que ya hemos ido comentando en todo el año de programa, que es acercarnos a una alimentación saludable, variada, equilibrada. No necesitamos nada diferente por estar pasando un COVID con síntomas, sin síntomas. Entonces acerquémonos a una alimentación equilibrada, introduzcamos verduras, frutas, hortalizas, legumbres, proteínas y una alimentación variada si tenemos que estar en casa. Os aconsejo hacer 5, 6, 7 comidas al día por si hay esta necesidad de picoteo. Respetemos que estamos pasando un momento a lo mejor emocional complicado, y si es necesario comer un poco más de veces al día, no hay problema.
Pero que la cantidad global del día sea la normal, ¿eh?
Mira, no tiene mucha importancia, Ricardo, porque tampoco vamos a hacer, no es una cuarentena literalmente de 40 días, es una cuarentena que ahora la estamos incluso pensando que son 7 días. Entonces, si es un momento para estar tranquilos, vamos a aumentar un poco la cantidad, son 7 días del año, no tiene tanta importancia realmente. Claro. Lo que sí es importante es que no nos domine y no se apodere de nosotros la ansiedad y la angustia, ¿no? Si a lo mejor nos ayuda a hacer una tarta, a hacer unas galletas, a hacer un alimento que nos apetece y lo comemos un poco con las personas que estamos dentro de casa, entonces es preferible, de hecho, ¿no? Pero recordar también que los sistemas sanitarios del CatSalud ofrece ayuda psicológica y tratamiento para las personas que tienen esta sensación, ¿vale? Uh-huh. Pero no quiero extenderme mucho porque quiero ir a los pacientes que sí que tienen síntomas. Sí. Entonces, como ya sabéis, uno de los síntomas que más aparece es la anoxia y la disgeusia, que es la falta de olor y el olfato, uh-huh. el olfato y del gusto. Estos pacientes, algunos rechazan un poco la comida porque realmente no tienen sabor,
claro.
¿Vale? Aconsejo mucho introducir alimentos cítricos, aliñados, con limón, con sabor potente, algo incluso de picante, para estimular al máximo el potenciar los sabores. Se aconseja mucho que haya también pimienta, especias como la cúrcuma, el jengibre, ¿vale? Si el síntoma principal es la anoxia, o sea, la falta de olor y la falta de olfato y de gusto, se aconseja que haya sabores que nos gusten mucho. A lo mejor pues mandamos a comprar un mango, una papaya, un por ejemplo, plátanos, que son bastante potentes de sabor, piña, por ejemplo, que es muy potente de sabor. También, por ejemplo, una pera no tiene tanto sabor como una piña, no es tan astringente, claro. Digamos, ¿no? O, por ejemplo, pues hacer un plato que el que más nos gusta, por ejemplo, ¿no? Pues una pasta con verduras variadas, con una boloñesa casera, o por ejemplo, vamos a hacer una verdura que nos guste al horno, una escarribada, con unas anchoas, por ejemplo, con un bonito que nos dé mucha potencia en boca, ¿no? O con un aceite de oliva de estos más verdosos, que sean muy atractivos a la vista, porque también influye mucho lo que nosotros vemos en el plato.
Claro, claro.
Entonces, si algún paciente está viviendo la falta de gusto o olfato, entonces sí que aconsejo que potenciemos la vista y los sabores potentes de los alimentos más naturales. Uh-huh. No hace falta ir a alimentos rebozados ni fritos, como se está diciendo por internet, ¿vale? Pero sí que es verdad que necesitamos potenciar los sabores y de muchas maneras. El aceite de oliva virgen extra, el verde puro, aquel que se nota tanto en boca, ¿vale? Que se queda tanto impregnado, es muy importante para este momento del síntoma, ajá. ¿Vale? Luego podemos tener pacientes que tienen síntomas más griposos, ¿no? Fiebre, cansancio, letargo, necesitamos dormir. Este paciente necesita hidratarse mucho. Es muy importante que beba agua, que beba infusiones, que beba zumos incluso. Si está comiendo poco porque tiene fiebre y está cansado, a lo mejor un zumo de naranja, zumo natural, pues un batido de frutas. Vamos a poner un poco de suero, a lo mejor, si se está deshidratando, si tiene mucha fiebre. Caldos, sopas con pasta, sopa con arroz, sopa con una legumbre, por ejemplo. Es importante que haya hidratos de carbono, incluso algo de azucarado, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, un zumo que tiene azúcar natural. O, por ejemplo, una infusión con miel. También es importante en los pacientes que tienen fiebre, si estás cansado, vamos a incrementar un poquito la miel, el zumo, la fruta, el batido de frutas, ¿vale? Esto es importante para estos pacientes. Uh-huh. Y luego la comida que vayas incorporando también es importante que esté, ¿no? Digamos, las proteínas, los hidratos, las verduras. Pero claro, si hay poco apetito y estamos con fiebre y nos apetece comer poco, es importante que introduzcamos comida. Entonces, en lo que comemos, vamos a ir a pensar en los hidratos de carbono. Un puré de patata, por ejemplo. Un puré de patata, o por ejemplo, una sopa de arroz, con uh-huh. bastante arroz, una sopa de pastel bien cargadita de pasta, un zumo de naranja con un batido, ¿vale?
Hombre, de todas maneras, nos estás hablando de un tipo de alimentación que casi casi lo podemos mantener después de la COVID, ¿eh? O sea que, y que es claro, cosa saludable, claro, ¿eh? Que es normal.
Claro, desde luego. Lo que pasa es que ahora vamos a luchar contra un síntoma, claro, que tenemos, que es el síntoma que predomina, porque el síntoma se puede agravar. A lo mejor puede haber un síntoma tipo, por ejemplo, anorexia, ¿no? La anorexia es un síntoma muy típico del COVID, que es no me apetece comer. y cualquier cosa no puedo. Claro, piensa que si no comemos, pero encima estamos pasando una infección, pero estamos en casa, pero esta infección se está apoderando un poquito, necesitamos nutrientes para combatir a estos, necesitamos nutrientes para combatir, para que nuestro sistema inmunitario combata el virus. Uh-huh. Y cómo necesita, aquí es donde podemos introducir algo de enriquecer el alimento, porque en los pocos momentos que comemos y en los pocos momentos que estemos mejor y que vamos a comer, vamos a dar un poquito más de energía, más de proteínas. A lo mejor, por ejemplo, lo que decíamos, un puré de patata con una clara de huevo, y lo batimos todo, uh-huh, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, pues incluso un pollo, si nos apetece un poco de pollo, lo podríamos incluso rebozar, lo podemos hacer rebozado en el horno, o incluso frito, con un poquito más de aceite para dar un poco más de energía. Pero esto en los pacientes que comen muy pocas veces al día, que están pasando falta de energía porque les falta energía, porque están muy débiles, pues vamos a enriquecer lo que estamos comiendo. Entonces, a lo mejor en el puré, incluso añadir un poco, algún quesito, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Con más rico, con más grasa, o con un buen chorro de aceite de oliva, para enriquecer el alimento en energía y darle un poco esa proteína. O, por ejemplo, un batido de fruta, si nos apetece, pues le vamos a poner un buen puño de frutos secos, lo batimos todo muy bien, entonces enriquecemos ese batido con nueces, con almendras, con avellanas, ¿vale? Para darle un poco más de potencia, de energía, ¿no? Al batido. Entonces, si por ejemplo...
Truquillos, ¿eh? Truquillos.
Sí, sí. Dependiendo del síntoma, podemos ir por un lado o por el otro. Desde luego que desde los síntomas más leves hay menos modificación de la...
Lo que pasa es que la recuperación del olfato al final es muy personal. Muy personal quiero decir que no todo el mundo va a la misma velocidad y que esto que nos estás comentando es una ayuda, pero que seguramente no es la... O sea, que la gente no se crea que, oye, por comer dos o tres días así, ya está, lo voy a recuperar. Que esto no funciona así. Que depende de la persona, de la incidencia, de todo, ¿eh?
No, lo que estamos diciendo es simplemente que mientras que estamos en este proceso, pues lo que vamos a hacer es pues minimizarlo para nosotros estar más cómodos y también para que nuestro cuerpo reciba nutrientes.
Claro.
Si recibe nutrientes, a la larga sí que es verdad que nuestro sistema inmunitario no termina de deprimirse.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
pues ayudamos a estar en este a este proceso de recuperación.
Claro.
Y nuestro propio bienestar. Si nosotros comemos algo con más ganas, porque nos apetece más, etcétera, pues evidentemente nos vamos a encontrar mejor. Pero el proceso va a tener el proceso que tenga, los días que tenga. El COVID es una infección que poco podemos hacer, más allá de cuidarnos el día a día en casa. Lo mismo pasa como, bueno, si tienes una terraza, por favor, salir al sol, no seas tan encerrado en la habitación.
A y coger vitamina, COVID, la vitamina D.
La vitamina D, pues claro, lo mismo, ¿no? También pasar pocas horas con una pantalla del móvil o tal, ¿no? Pues
espera. Vuelve a decirlo esto, que vuelve a decirlo.
Pues vamos a pasar menos tiempo con una pantalla.
Vale.
Porque de base ya es un hábito que nos ayudará a estar un poco más bajos de ánimo.
Imagínate.
¿Vale? Ya sé que estamos en un poquito encerrados en nuestra casa.
Estamos empantallados, Cristian.
Estamos empantallados, claro. Entonces recogemos un libro, ¿no? Que tengamos por ahí aparcado ese tiempo y lo volvemos a leer. Ya sé que a veces pues volver a tomar esos hábitos cuesta, pero es momento...
No, también, i escolteu, no? Mirar per la finestra a l'horitzó, o mirar a la gent com passa pel carrer, que a vegades dius, quina tonteria, doncs no, mires una estoneta, els ulls també descansen, si pots ficar-te en una finestra que et toqui el sol directe, doncs perfecte, sobretot ara que a Lleida doncs, no tenim boira aquests dies, perquè abans portàvem una ratxa de 10 o 11 dies amb boira, per tant, tot això ajuda. Bueno, Cristian, oye, que no nos hemos plantado a final de año, ¿eh? O sea, que ya ves, bueno, mañana 31. Oye, ¿tú eres de los que despide el año con la tradición esta de... A mejor del raïm, voy a decir, de los 12 granos?
Sí, claro,
vale,
claro,
vale.
claro. Nosotros uvas y en casita este año... Y nosotros tenemos una tradición, es que nos frotamos un poco de algún billetito por el cuerpo, a ver si llega un poco más.
Ah, vale.
Entonces, oye, esto es algo que es de mi país.
¿Pero funciona o no funciona?
Funciona. Yo lo prometo que lo funciona.
Pues venga, vale, pues nada, pues yo lo incorporaré este año. Oye, que ha sido un placer contar con tu presencia y con tus consejos este 2021. La semana que viene nada, porque es festivo y además no tenemos programación local, o sea que ya nos volvemos a escuchar el 13 de, o sea, casi en la mitad ya del primer mes, 13 de enero del 2022, Bueno.
Pues bueno.
Oye, estaremos. Que tengas buena entrada y salida de año.
Igualmente, Ricard, buen día a todos.
I nosaltres ja ens plantem a la una de la tarda, senyals horàries, després hi tornem. Avui seguim des de Lleida fins a les dues, parlarem de pessebres, parlarem d'una aplicació i farem valoració del 2021.
La una a les 12 en Canàries.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Omicron es el nombre que le podríamos haber puesto a un toro que se ha escapado de la plaza y va desbocado por la calle. Y nos ha pillado. Nos ha pillado con una buena tasa de vacunación, sí, pero aún así nos está dando un buen revolcón que está poniendo patas arriba los trabajos, complicando las fechas navideñas para todos, dejando tocado otra vez al sector del turismo o al sector del ocio y la hostelería. Y ahora la lupa está puesta incluso en evitar que la celebración de la Nochevieja descontrole todavía más los casos. Se están suspendiendo cotillones y fiestas previstas por toda España. Echando la cuenta, 3 de cada 4 españoles, unos 35 millones de personas, pasarán esta noche vieja con restricciones de algún tipo. Restricciones de horarios, de aforos, incluso toques de queda. Solo 4 regiones, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, descartan por ahora endurecer medidas para este fin de año. Lo que sí es ya común para todas las regiones es que desde hoy los contagiados asintomáticos solo tendrán que guardar una cuarentena de 7 días. Se reduce de 10 a 7. Ojo, que si se sigue presentando algún tipo de síntoma, habrá que seguir con el aislamiento hasta que esos síntomas desaparezcan. Siguiendo con ese símil taurino que poníamos al principio, esta medida es el primer burladero que se ha encontrado para tratar de evitar la paralización de la economía y el colapso de la atención primaria. Pero es una medida que se deja al criterio de cada persona y depende bastante de la responsabilidad individual. Después de 7 días, ¿puedo ser asintomático y pensar que ya no contagio? Bueno, pues puede que sí o puede que no, pero al final es la decisión de cada uno volver a la normalidad o no. Si tengo síntomas y doy negativo en los test de antígenos, ¿estoy o no estoy contagiado? Y si luego doy positivo, 2 días después, ¿cuándo empieza a contar esos días de cuarentena? Bueno, preguntas hay muchas. Vamos a intentar responderlas enseguida. Y vamos a ir preparando también el debate de la vuelta al cole el próximo 10 de enero, que eso también lo tenemos ya en la agenda, en el horizonte. Habrá que ver los datos de la próxima semana y si los contagios se contienen o no. Por lo pronto, expertos como el virólogo del CSIC, Vicente de la Raga, pronostican que no estamos todavía en el pico de la sexta ola.
Lo más probable es que tengamos aproximadamente sobre el 10 de enero así otro pico adicional y luego bajará.
Bueno, ojalá se replique en España la situación que estamos viendo en Sudáfrica, donde los contagiados por Omicron subieron tan rápido como están bajando ahora. Por lo pronto, esa variante Omicron deja en la última jornada más de 100.000 contagiados en nuestro país y estamos por encima de los 1.500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, lo nunca visto en pandemia. Lo que nos salva es que muchos casos están siendo leves y los hospitales siguen aguantando bien la embestida. No vamos a decir que en las UCIs no está pasando nada. Hay regiones como Cataluña, Valencia, el País Vasco o la ciudad de Melilla donde esas UCIs, esas unidades de cuidados intensivos, están en riesgo máximo, por encima del 25% de ocupación por pacientes COVID. Sí que están aumentando los casos en los hospitales, pero en general la capacidad asistencial resiste el aluvión récord en el número de contagios. El problema puede que no esté solo en las camas, sino en el personal sanitario que como en cualquier otra empresa, también se está viendo afectado por las bajas y las cuarentenas. Así que sí, con este toro tenemos que seguir lidiando. Es 30 de diciembre, jueves, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Juan Andrés Ruber.
El hombre detenido por el crimen machista de Elche se había atrincherado en la vivienda de una expareja con cuatro personas en su interior. Disparó varias veces a los agentes de la Policía Nacional que acudieron allí con un fusil de asalto AK-47. Fue la abuela de la exmujer, propietaria del piso, la que dio el aviso a la policía. El tipo buscaba a su hija de 18 meses, pero la policía las tenía protegidas desde que se confirmara que era sospechoso. Y el índice de precios de consumo, el IPC, sube un 1,3% en diciembre. En relación al mes anterior, se dispara su tasa interanual hasta el 6,7%, más de 2 puntos por encima de la tasa de noviembre. Hablamos del nivel más alto en 29 años debido al encarecimiento de la luz y en menor medida de los alimentos. Con el dato de diciembre, el IPC encadena su duodécima tasa positiva consecutiva, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Y hablando de la subida de la luz, el precio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve a subir este jueves por tercer día consecutivo. Se sitúa en 200,68 euros el megavatio hora, lo que supone superar la barrera de los 200 euros por primera vez desde el día de Navidad. Para mañana viernes, último día del año, un ligero respiro se situará en los 140,82 euros el megavatio hora. Y Santiago de Compostela está celebrando hoy la fiesta de la traslación del apóstol, un día en el que se conmemora la llegada a la península ibérica de los restos del apóstol Santiago desde Tierra Santa. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barro, ha presidido la misa en la catedral compostelana y el alcalde de la capital gallega, José Sánchez Bugallo, ha realizado la tradicional ofrenda en nombre del rey Felipe VI, en la que ha pedido por las víctimas de la pandemia. Además, el famoso monumento a los migrantes, que se encuentra en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha incorporado un código QR, gracias al cual los visitantes pueden acceder a un sitio web especial. En él, los visitantes pueden conocer más sobre la historia de la escultura y al mismo tiempo conocer más sobre la realidad de los migrantes y refugiados a través del magisterio del Papa Francisco.
Vamos con los deportes. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, que siguen los problemas para el Barça, en este caso con los positivos de coronavirus.
Sí, la verdad es que tiene muchos frentes abiertos el Barça. El club azulgrana ha comunicado 3 nuevos positivos, Coutinho, Abde y Des, que sumados a los 7 que ya tenía y a las bajas por sanción y lesión, dejan solo 9 jugadores del primer equipo, 7 de campo y 2 porteros para ese choque del domingo ante el Mallorca. El que también ha comunicado positivos es el Atlético de Madrid, que ha informado de que Griezmann, Coque, Joao Félix, Herrera y el Cholo Simeone tienen coronavirus. Además, el Granada ha informado de 8 casos, 4 del primer equipo y 4 también son los positivos en el Athletic de Bilbao: Raúl García, Leque, Unai Núñez y Villalibre. Recuerden que mañana empieza la jornada en primera división con un partido, Valencia Español a las 4 y cuarto, y que en segunda tendremos 3 encuentros, Oviedo Ponferradina a las 2, Burgos Amorebieta a las 4 y Eibar Real Sociedad a las 4 y cuarto. Y en fútbol sala, Fede Vidal ha anunciado la lista para el europeo de Países Bajos con 7 cambios respecto a la convocatoria del Mundial de Lituania del pasado mes de septiembre. Destaca la presencia de Chemi en portería o de Catela y Esteban y las ausencias de Juanjo, Tolrá o Solano.
Venga, seguimos en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, 7 minuts i mig per sobre de la 1, dijous 30 de desembre del 2021. Avui fem via fins a les 2 de la tarda, no tenim les escapades de nieve i tot seguit, d'aquí uns minuts, parlarem de pessebres, parlarem d'una aplicació que ens ajudarà a no oblidar-nos cap medicament i també farem una mica de valoració d'aquest 2021 amb el nostre director, amb el David Velasco. Hores d'ara ens acostem als 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens arriba des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquesta segona meitat del dia encara persisteixen algunes boirines, sobretot a l'entorn de la depressió central. A la resta llueix el sol, amb temperatures màximes que es queden més curtes a aquestes zones afectades per les boires, però que en canvi s'enfilen, per exemple, fins als 17 graus a Viella o als 20 a la Seu d'Urgell. Temperatures molt suaus, altes per l'època de l'any en la que estem. A la resta, per exemple, arribem als els 12 graus a Balaguer o els 13 a Lleida i Tàrrega. Per últim, el vent avui bufa variable i fluix. De cara a demà divendres tornarem a parlar de cels blaus, excepte a les comarques del sud, on trobarem boirines matinals i, de fet, podran ser localment persistents fins al migdia, especialment a la depressió central amb reducció de la visibilitat, per tant, molta precaució a la carretera. Per últim, les temperatures canviaran poc. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. La 1:09 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, el que t'explico ara és una curiositat, però són d'aquelles que a vegades grinyolen, eh? Saps que des del 31 d'agost, o l'1 de setembre, si vols, ja no tenim peatges a les autopistes espanyoles, al seu pas, bueno, el que és la AP2, AP7, aquestes, que són les que nosaltres tenim a prop. Ja li va costar prou, eh? Però finalment no hi ha peatges. Podries arribar a pensar que a tot Catalunya s'han acabat els peatges? Doncs no. Encara n'hi ha 4. Són 3 a la C16 i una a la C32. I depenen de la Generalitat de Catalunya, curiosament. Aquests no els ha tret. Aquests no els ha tret i repercuteixen directament al poble català, eh? A la Generalitat de Catalunya, que pensa tant amb els catalans. S'han tret els altres peatges, aquests no. Resulta que aquest proper 1 de gener del 2022 aquests peatges pujaran de preu. I saps quan pujaran? Un 5,4%. Re de simbòlica, un 5,4%. Aquesta pujada és l'equivalent a l'augment del IPC entre l'octubre del 2020 i el del 2021. I ara ve aquí la història, la historieta. Aquest IPC és l'espanyol, perquè resulta que el català, en aquesta mateixa període de temps, va pujar un 4,9%. És a dir, quan ens convé som catalans, quan ens convé som espanyols. Que hem de pujar el preu dels peatges? L'IPC espanyol, perquè resulta que ha pujat més. Que ens hem de queixar de qualsevol altra història? Doncs allò ens parlem amb xifres catalanes. En fi, curiositat. Està clar que no ens vindrà d'un 0,5%, o sí. Però veieu com al final és una vergonya tot plegat? Ni identitat ni històries. Al final, vaja, ja la diria grossa, però ni identitat ni històries. Al final, butxaca, que els meus estiguin ben posats, i ja està. I els altres que segueixin manifestant-se, i històries. És la manera de seguir enganyant a la gent, la que patim des de fa anys, eh? En fi, parlem de successos. A Lleida, agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir ahir dimecres un home de 29 anys per un delicte de fur. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre, quan un vigilant de seguretat d'un establiment de l'eix comercial va requerir l'ajuda d'una patrulla de la Urbana que estava fent rondes a peu per la zona. L'home va informar als agents que en els darrers dies havien patit diversos furs, tots ells comesos per la mateixa persona i que disposaven de les gravacions. Un cop visionades, les imatges on s'observava un home furtant diferents peces de roba valorades en més de 1.000 euros, els agents van poder reconèixer sense cap mena de dubte l'autor dels fets, ja que té, a més, antecedents per fets similars i van aconseguir localitzar-lo al carrer Sant Andreu. I que ja sabien qui era. La patrulla va poder procedir a la detenció de ABH, de 29 anys, natural de Marroc i veí de Lleida, per un delicte de furt. També la Guàrdia Urbana ha detingut, avui, un home de 18 anys per un delicte de robatori amb força. Els fets han tingut lloc durant la matinada, quan una veïna del carrer Sant Ruf de Lleida ha trucat a la Urbana alertant que algú estava intentant entrar per la força a la sala del dipòsit de l'aigua de l'edifici. Un cop al lloc, les patrulles han observat que el pany de la porta principal es trobava forçat i han iniciat la recerca de l'autor. Els agents han acabat localitzant un home a dalt de la teulada de l'edifici, el qual, en veure els agents, ha fugit baixant pel tub de la sortida de fums de la façana fins a la terrassa del primer pis, on finalment ha estat reduït pels agents. Ells mateixos han comprovat que aquesta persona, que anava amb passamuntanyes, també duia una motxilla amb una pota de cabra
i unes alicates. Per aquests fets, els agents han procedit a la detenció de MAB, de 18 anys, natural d'Algèria, i veí de Lleida, per un delicte de robatori amb força. Durant l'escorcoll del detingut, els agents li han localitzat una peça d'una substància de color marró, presumptament haixís, i han procedit a denunciar-lo també per tinença de substàncies estupefaents. I recordem que si has de fer anar la xarxa viària, si has d'agafar el cotxe, la moto, furgoneta, camió, que s'ha d'anar amb molta cura. Deixem el mòbil, però deixem el mòbil per tot. Perquè és que això de portar-lo amb un suport a les sortides de ventilació és un perill greu, perquè ens arriben missatges constantment i movem la vista i anem a llegir-lo. De veritat, amagueu-lo, amagueu-lo d'amagar, que no el puguis agafar. Si teniu mans lliures, que n'hauríem de tenir, si sona, doncs podem contestar. Converses curtes. I ja està, per la resta, que arribin tants missatges com vulguin. Ja ho veuré quan estigui aparcat i segur. Perquè darrerament hi ha força accidents. I és veritat que no tots tenen a veure amb les distraccions al volant, però molts sí. I alguns d'aquests accidents acaben amb la vida d'una persona, com és el cas del conductor del turisme que va morir ahir per un xoc amb encalç amb un camió a la A2 a Tàrrega, ahir a les 7 de la tarda. Tenia 29 anys i era veí de Mollerussa. Una pena total. De vegades per mirar un missatge que no té cap mena de transcendència. En fi, que nosaltres el que fem és fer una pausa ràpida y de seguida parlem de pessebres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, 20 años amb tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. So
oh, és veritat que la data estricta, si voleu, de Nadal ja ha passat, però vaja, que és temps de Nadal, i la veritat és que, mira, m'ho recordava l'altre dia la Mari Carmen, de Nadal en podem parlar, doncs, vaja, bàsicament, tot el gener, i per tant, hi ha una activitat, una cosa de Nadal, que jo crec que és imprescindible, que és el pessebre. I per parlar del pessebre, que no és tard, que encara no m'ha acabat ni l'any, no és tard per parlar de pessebres, doncs avui està amb nosaltres el president de l'agrupació de Ilerdenca de pessebristes, el Jordi Curco. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Al final, no sé si entendríem bé el Nadal sense un pessebre a casa, gran, petit, animat, mecanitzat, o de quatre figures simples, però un pessebre, eh?
Pues sí, mentre hi hagi les figures de la Sagrada Família, que són les imprescindibles, ja tenim el pessebre. Mm-hmm. Després el podem guarnir, el podem fer més gran, el podem tenir més petit, més artísticament construït o menys. Però l'important és mantenir la tradició, i aquesta és la nostra voluntat com a agrupació de pessebristes, no? La nostra entitat va néixer l'any 63, vol dir que l'any 23 farem 60 anys, uh-huh. I 60 anys, pues, que hem treballat per la conservació i la promoció de la tradició del pessebre, que ha patit de tot, eh? La veritat és que podem...
No, anava a preguntar si al llarg d'aquests anys heu notat anades i vingudes.
Sí, la veritat és que va haver un moment molt crític, quan, bueno, aquell temps del Pare Noel i l'arbre de Nadal, sí. I semblava que tot això tenia que substituir el pessebre. Pues ja ho veieu, eh? El pessebre continua, jo diria que ben viu, potser més viu que mai, per allò de que potser estem més a les cases que mai, no?, amb això de la pandèmia,
sí.
Que s'ha afectat. I la veritat és que el pessebre, ho has dit bé, a casa nostra, que és una tradició molt arrelada, no entendríem el Nadal sense el pessebre. I el pessebre és una cosa molt senzilleta i molt artística a la vegada, no? Jo sempre dic, quan algú me pregunta, i què és el pessebre? Pues és senzillament una representació artística i plàstica del naixement de Crist, però que alhora també és una pedagògica i bíblica, i una forma visual, clara i molt senzilla, pues, d'explicar el relat d'aquest naixement de Jesús a Belém. Però fixeu-vos que també això, diria que potser és el que és pels pessebristes, i també podria ser l'explicació que hauríem de donar des de la creència cristiana, no? Però la veritat és que el pessebre és moltes coses més.
Clar, de totes maneres, Jordi, fixa't que tu estàs anant un pas més enllà, que el trobo perfecte, eh? En una casa podem muntar el pessebre, que igual ja el tenim muntat, sí, el muntem allí, sí, i prou, o podem muntar el pessebre i els nens, que són curiosos, afortunadament, ens poden preguntar, però escolta, i això què és? Què són aquestes figures? Doncs ens podem asseure un moment i explicar-ho. I jo crec que aquesta és la faceta aquesta que deies pedagògica, que és ben maca aquesta.
Bueno, i després el pessebre porta innat també pues, un missatge de pau, un missatge de solidaritat, un missatge d'amor. Fer el pessebre és també compartir amb els altres, compartir amb els de casa, compartir amb els alumnes, amb els companys d'escola, si és un pessebre fet a l'escola o si és un pessebre fet a les entitats. Mm. Vull dir que fixa't, i fins i tot fer un pessebre en aquests moments és també un missatge ecològic.
Sí, totalment.
I de sostenibilitat, perquè què tenim al pessebre? Al pessebre tenim pues, tot allò que hi ha manifestació de lo que és l'ecologisme, no? Pastors, animals, arbres, casetes de pobles, tabuties, el paller, els rius, fins i tot amb aigua natural, etcètera, etcètera.
No, i la
és una eclosió de...
I la representació d'una societat que la veritat és que eren molt més sostenibles que nosaltres. També tenien moltes menys coses, però eren molt més sostenibles que nosaltres. Escolta'm, els pessebres, si pots fer moltes coses, però... També s'hi pot fer un concurs de pessebres.
Bueno, la veritat és que nosaltres estem fent el concurs, no l'hem deixat de fer mai. Fixeu-vos que el concurs d'enguany és la 87a edició.
Déu-n'hi-do, eh?
Que Déu-n'hi-do, no? I algú et preguntarà, però si teniu 60 anys i és la 87a edició, doncs és una explicació històrica, i podríem dir que a la vegada és senzilla, no? A l'any 31-32, més o menys, el que ara és Beat Francesc Castelló, en aquell moment un jove químic lleidatà, amb els joves de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, doncs van fer el primer pessebre públic que es coneix a la ciutat de Lleida. I el van muntar al vestíbul del Palau Episcopal, que estava ubicat on hi ha ara la llibreria Bacus. Mm-hmm. Allà hi havia l'antic Palau Episcopal, a lo que havia estat l'antic Palau del Marquès de la Tallada, per això el carrer se diu Carrer Tallada.
Sí.
Bueno, doncs allà van fer el primer pessebre públic, que va tenir molt èxit a la ciutat i tothom anava a veure aquell pessebre. I a l'any següent se'ls va ocorrir fer el primer concurs de pessebres a la ciutat de Lleida. Això va ser fins a l'any 36, parèntesis de la Guerra Civil, i al 40 agafa aquesta edició del concurs de pessebres els joves d'Acció Catòlica. Fins a l'any 63, en què es crea, es funda l'agrupació i la renca de pessebristes, amb el mossèn Jaume Bertran, recordat per molts com a gairebé fundador, amb el Llorenç Domingo, l'Enric Castells, bé, tota aquesta gent que van formar en aquell moment l'agrupació i l'Ardenca de pessebristes amb dos objectius: la conservació i promoció del pessebre i després d'aquella tradició tan bonica pels lleidatans com és la festa romeria dels fanalers de Sant Jaume.
Ah, sí, sí.
I trien, que van tenir una gran pensada, com a seu de l'entitat, la capella del Peu del Romeu, que per nosaltres això és haver-nos tocat la loteria, tenir aquest espai que durant el Nadal és la casa dels pessebres, o la casa del pessebre, al vell mig del carrer Major.
Sí, sí.
Això per nosaltres pues, és una joia, i la gent que ve de fora i visita durant aquests dos dies que estem oberts, totes les tardes, de les 6 a 8:45, i veu tot el patrimoni que tenim d'art pessebriste en aquella petita capella, en les plantes superiors, que hi ha tres plantes, pues, la gent se queda admirada.
Clar.
I diu, quin patrimoni que teniu aquí. Fins i tot, podria dir, que som enveja de les altres entitats pessebristes de Catalunya. Que estem federades amb una federació i que som actualment, arribem a les 70, eh?
Caram.
De les Terres de Lleida solament és la nostra.
Uh-huh.
Pues bé, alguns presidents venen a veure expressament la nostra seu i es queden admirats i marxen meravellats del que nosaltres tenim i que jo voldria, i aprofito la benentesa, ja que em dones l'oportunitat, pues, convidar els lleidatans, als, pues, la gent de comarques que pugui venir a la ciutat de Lleida, visitants, que no es deixin aquests dies de visitar el Peu del Romeu, on trobareu en aquests moments gairebé 100 diorames a més de figures de pessebres i pessebres.
Clar.
Jordi,
el tema aquest del concurs és un concurs popular.
Sí, sí.
I va néixer així.
Va néixer així, sí.
O sigui, és per la gent...
Tothom s'hi pot apuntar ara, perquè les inscripcions ja estan tancades.
Però com funciona això? És a dir, jo faig el pessebre a casa i...
Si fas el pessebre a casa, te pots inscriure al concurs, mitjançant la nostra pàgina web.
Ja t'ho dic per l'any vinent, evidentment.
Sí, sí, i venim a visitar el pessebre.
Ah, caram.
I aquí la notícia també enguany. Tot i que hem començat ja a visitar pessebres, vam fer fa pocs dies la visita als pessebres de les esglésies i parròquies, que ja vam fer el veredicte, que com tots els anys ha guanyat el magnífic pessebre monumental del Virgilio de l'Olmo a la parròquia de Sant Pau de la Mariola, aneu-lo a veure, 6 metres per 4, jo no sé les mides exactes.
Jo, la Mari Carmen Salvador m'ha dit que és espectacular.
Espectacular, amb més de 500 figures, una vintena de mòbils, amb el riu, les cascades, bueno, és espectacular, aneu-hi. Han fet també el veredicte del jurat dels centres d'ensenyament, les escoles, que ha guanyat l'AMPA del Col·legi de la Sagrada Família, i ara començàvem a fer les visites als domicilis, que ja n'han fet alguna, però, vistes les circumstàncies del rebrot de la pandèmia, doncs ens han aconsellat que no anem a les cases i no hi anirem. Vull dir que si hi ha concursants que m'estan escoltant, el que hauran de fer, ja es va fer l'any passat, és que ens enviïn unes imatges, poden ser un vídeo o fotografies, i a partir d'aquí pues, qualificarem els pessebres.
Clar.
Hi ha diversos grups, hi ha mestres pessebristes, diorames, familiars artístics, tradicionals, entitats, aparadors, centres d'ensenyament... Bueno, segons la característica del teu pessebre i d'on la fa, d'on el fas, pues, t'apuntes. Després tenim el 46 concurs infantil i juvenil de pessebres, que ja s'ha fet, i que els nens i nenes que han presentat pessebres, en aquests moments estan exposats al pati infantil de la Biblioteca Pública de Lleida.
Aquest Jordi em recorda molt el dels fanalets, eh?
Sí, la veritat és que sí.
No, escolta...
Si veure la canalla quan arribin allí amb el seu pessebre, pessebres de tot tipus i condicions...
Clar, i et diré que igual l'Antònia Capdevila, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, em diu sempre, diu, escolta, de tant en quant, cada any, arriba algun fanalet que dius, caram, quina imaginació, doncs amb els pessebres suposo que us deveu de trobar
sí, sí,
casos igual.
Sí, bueno, fet amb tota classe de material, material reciclat, material, pues, troncs d'arbre, paper, de tot, pastelina, també hi ha...
Sí.
De tota mena, La veritat que aquest any se n'han presentat, me sembla que són 57, 58, arriben a la 60ena, és una bona exposició, i una part d'aquesta exposició se dedica als diorames, fets pels infants amb unes caixes de cartró i alguns d'envells magnífics, no? I després hi ha l'altre concurs, aquest concurs general, que ja dic, anem per la 87 edició, que devem tenir, encara no hem fet el resultat general, però devem superar els 50 participants entre tots. Això vol dir que enguany pues, superarem els 100 participants entre un i l'altre concurs, que per el que està caient i tot plegat.
Sí.
Gratament, vull dir, podem estar...
No, escolta, i si algú ens està escoltant i diu, caram, però si jo el faig ben maco a casa, no... Doncs, bueno, aquest any no, però per l'any vinent ja podeu anar treballant tot l'any, allò, pensant idees i estar atent a les publicacions de l'agrupació.
Sí, mireu, jo, soci de tota la vida de l'agrupació, ella era tot perruquera del carrer Major, després tenia la botic Magdalena, i quan era peluquera va fer aquest cabell que jo crec... aquest pessebre de cabell natural que jo crec que és l'únic al món. Aquest el teniu a la capella, penso que és una peça única, no? Perquè el tenim allí, al morir, els seus germans han cedit totes les seves obres, també una col·lecció, un conjunt de peces fetes amb terracota, perquè ella també era escultora, dedicades al pessebre. I amb aquestes peces hem inaugurat enguany una sala d'exposicions permanent a la tercera planta del Peu del Romeu, on hi ha aquest conjunt de terracotes de la Magdalena Ibars i una vintena, són 20 diorames, de la Joaquimeva Rufet, coneguda per tots nosaltres com la Quimeta, va morir l'any 95, una gran mestra pessebrista, i que ens va llegar tota la seva obra. I ho hem readaptat, remodelat, i ha quedat una sala preciosa, que va ser inaugurada el passat dia 17, el dia que vam obrir el cicle de Nadal a la paeria amb el pregó del Joan Ramon González, president de la Missa de la Sovella, va venir la directora general, la de l'Aida Molla, la directora general de Cultura Popular,
que
va inaugurar...
Que feia temps que no venia,
sala. Bueno, és nova en el càrrec, la directora, aquesta directora general, la primera vegada que venia a Lleida.
Bueno.
I va venir expressament per inaugurar aquesta sala i per portar-nos la notícia, que també val la pena avui comentar-la, de que al juliol la Generalitat pues, reconeixerà la festa i romeria dels fanalets de Sant Jaume com a festa patrimonial d'interès nacional.
Home, doncs això sí que...
Per nosaltres això pues, ho va dir oficialment al Saló de Plens de la Paeria, tots els presents pues, vam respondre amb un aplaudiment, i si enguany podem fer la romeria dels fanalets, que fa dos anys que no la podem fer, i si ho fem i la recuperem amb aquest títol, que ens dona prestigi com a festa i com a ciutat, doncs serà doncs per nosaltres un goig. Va ser, la veritat, un regal de Nadal que ens portés aquesta notícia.
Que per això ja heu treballat molt, Jordi?
Sí, portem gairebé tres anys des que ho vam sol·licitar, vam fer la... No, tot l'expedient que es tenia que fer, amb un resum de la festa, enviant doncs, tota la documentació, totes les publicacions, etc, entrevistes, reunions... Fa un any, al juliol de l'any passat, i la festa ja va entrar dintre del Patrimoni Festiu de Catalunya, el catàleg, que no estava ni catalogada com a tal, que és el pas previ a la declaració. Això ja ho teníem, i ara doncs, aquesta doncs, concessió d'aquest títol de reconeixement per la nostra festa, perquè penseu que els fanalets de Sant Jaume és únic a Catalunya, no hi ha cap festa que s'hi assembli. Hi ha altres festes que es poden donar a altres indrets i poden ser semblants i tal, però com la festa dels fanalets de Sant Jaume, una festa tan arrelada, tan simpàtica, tan bonica i de tanta tradició, és única a Catalunya.
No, i ben singular.
No hi ha cap més altra. Sí, se celebren festa dels fanalets amb alguns dels pobles del nostre entorn, però podríem dir per assimilació de la festa que està a Lleida.
No, i a més, amb el Jordi en parlem cada any, i a més, jo recordo de ben petit haver-hi participat, i és una d'aquelles coses que recordes, és ben maco.
Sí, doncs... jo sempre dic que quan nosaltres... Bueno, ara no, perquè amb això de les fotografies digitals ja no tenim àlbum de fotos,
sí.
Però els àlbums de fotos aquells antics de sempre, de tota la vida, sempre hi havia la foto de la Palma, no?
Sí, la Palma i la del fanalet.
I allà ja teníem la de la Palma i la del fanalet.
Sí, senyor. Jo la tinc, les dues tinc.
Jo també, amb el meu pare. És una foto d'aquelles...
El palmó, allò...
La tinc emmarcada perquè per mi és molt... Vaja, té...
Home, evidentment.
Té molta, allò, no? Enyorança i record.
Sí. Molt bé, Jordi, doncs escolta, anem a recordar que la gent al peu del Romeu, que esteu en carrer Major cantonada amb carrer Cavallers, us poden visitar i, has dit, a les tardes esteu oberts, eh?
Sí, de les 6 a les 8:45 del vespre, tots els dies fins a Reis. Segurament prolongarem perquè fins al cap de setmana, em sembla que és el dia 9, que és diumenge, perquè la veritat és que ve moltíssima gent,
El
segon dia de Nadal jo crec que van passar gairebé 500 persones,
A més, a vegades, no tothom, però hi ha gent que passa per l'eix comercial molt ràpid, amb molta pressa, amb molt estrès, doncs, escolteu, calma, i parar aquí un momentet, admirar la part artística i de tot
el que hi ha. Sí, la gent va pujant per planta, quan baixa, t'ho diuen, no? M'he quedat sorprès.
Clar.
Tot això ja aquí dins sembla mentira, que en un edifici tan petit pugui haver tant patrimoni acumulat d'art, de tradició, de festa, perquè el Nadal no deixa de ser una festa de tots, com ho és també la festa dels fanalets pels lleidatans.
Clar. Doncs Jordi Curcó, president de l'agrupació ilerdenca de pessebristes, com sempre un plaer. Enhorabona per la tasca que feu i sobretot per aquest nomenament de la festa dels fanalets, que evidentment quan ja faci calor, quan ja ens hi acostem, en tornarem a parlar, i que la gent us visiti, I escolta, mira, abans t'escoltava també amb enyorança parlar de mira, ens n'anem a les cases a visitar els pessebres. Clar, això suposo que l'any passat ja no es va fer, aquest any tampoc es pot fer. Això ja és una cosa que trobeu a faltar, A veure si l'any vinent es pot fer.
Sí, perquè aquest tracte amb les famílies que fan els pessebres, amb la il·lusió que alguns t'esperen,
Que sí, que sí, que sí.
Fins i tot, va haver un any que van dir, escolta, perquè hi havia... cases que arribaven i ens tenien allí el bidó preparat, o és no sé què, el turronet.
Clar, a la quarta visita malament.
Sí, sí, era una mena d'esperar la visita del jurat, no? I te sap greu, perquè hi ha molts que diuen, hòstia, quina pena, perquè... I a més,
que sí,
no és el mateix
sí.
Veure in situ
el pessebre, evidentment.
Sinó que t'envien unes fotos.
Clar que sí.
No és la mateixa percepció, ni molt menys.
Doncs Jordi Curco, escolta, mira, jo sé que ho deia al principi, ha passat estrictament el dia de Nadal, però és igual, bon Nadal, bones festes, i, escolta, bona sortida i entrada d'any, eh?
Igualment a tots vosaltres, i l'any que ve te recordaré que has d'apuntar-te al concurs.
Sí, senyor.
Bon Nadal i bons pessebres, que fins a Reis encara es poden conservar a les cases, tot i que la tradició abans era fins al 2 de febrer, dia de la Candelera.
Això anava a dir, és que a mi la Mari Carmen em va dir, no, es pot dir bon Nadal fins al dia de la Candelera.
Sí, és que la tradició diu que el pessebre es té que retirar el dia de la Candelera.
Ah.
Però bé, això era abans, perquè, bueno, les circumstàncies eren altres.
Jo el que et dic és que l'endemà del dia de Reis ni als balcons queden llums, normalment, i a les cases està quasi bé tot recollit, eh?
Sí, però jo crec que si hi ha alguna cosa de Nadal que continuï a la casa i encara alguns dies, és el pessebre.
Bueno, doncs vinga.
Perquè generalment a moltes cases ho recullen tot, però el pessebre, perquè els nens...
Si és que el pessebre no molesta, si és que no molesta.
No, encara no... Que quedi uns dies més.
Però,
sí, la presència del pessebre no fa mal a ningú, al
clar
contrari.
Sí.
És una presència molt maca. Com sempre dic, és la penyora de l'autèntic sentit cristià del Nadal, el nostre pessebre.
Jordi, una abraçada.
A tots vosaltres, igualment.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros del Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Estem a punt d'acabar l'any i la veritat és que no estem a l'espai de noves tecnologies, però ja sabeu que un té... un és friki, per entendre'ns. M'agrada això de les noves tecnologies. I fa no res, fa poc temps, tenia notícies d'una persona que ha estat desenvolupant una aplicació per entorns Android que té a veure amb el tema de la salut. I la veritat és que en un dia a dia o en la vida que cada vegada anem més atrafegats, que el mòbil sempre el duiem a sobre, doncs que una aplicació ens ajudi a no descuidar-nos, que és el tema del que parlarem avui, de prendre'ns un medicament quan toque, perquè els medicaments s'han de prendre quan toquen, no quan ens en recordem, o mira, me n'he oblidat un, després me'n prenc el doble, no funciona així. Ja sabeu, això només cal que ho consulteu amb la vostra doctora, el vostre doctor, i us explicaran que això va així. Els medicaments estan dissenyats per prendre'ls justament quan toque. Però clar, el nostre dia a dia, de vegades, és que se'ns passen les coses. Podem començar a programar alarmes i recordatoris, però és un embolic. I jo he conegut una persona que ha dissenyat, i que ja la teniu al Google Play, a la Store de Google, una aplicació per Android que, entre d'altres coses, ens dirà quan i quantes. O sigui, quan ens hem de prendre un medicament i quantes pastilles m'he de prendre. Ell és el Víctor Pérez, és desenvolupador d'apps a Android i també futur enginyer. Víctor, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, la veritat és que això de prendre's els medicaments és una odissea, de vegades, perquè ni coincideixen les hores, si te n'has de prendre dos, a vegades no hi ha manera de que sigui al mateix moment que un que l'altre, un abans de dinar, l'altre després de dinar, una mitja tarda, l'altre just quan t'aixeques i l'altre just abans d'anar a dormir. Suposo que d'això neix, no?, la idea d'aquesta aplicació.
Sí, bueno, exactament això. Jo, bueno, tinc una història personal al darrere.
Uh-huh.
I és que, bueno, jo fa uns anys, el 2017, encara no tenia experiència en temes de desenvolupament, doncs vaig visitar un familiar a la residència, no?
Uh-huh.
I, bueno, en un moment de la tarda, un parell d'infermeres doncs van aparèixer i van carregar, doncs, uns organitzadors de pastilles molt grans.
Sí.
Van començar, doncs, a cada intern, diguem-ne, un conjunt de pastilles diferents, doncs en funció de la patologia, del tractament que duguessin, de l'hora del dia. I clar, jo em vaig preguntar, bueno, si aquesta gent ho ha de fer sistemàticament diversos cops al dia, com podria jo ajudar, diguem, a un usuari a peu, diguem, per donar-li més independència i menys treure-li preocupacions a l'hora de prendre un control del seu tractament. Llavors, aquí va néixer, diguem, l'embrió del que seria l'aplicació que vas començar a desenvolupar ara fa un any.
Una persona inquieta, diu, escolta, aquí hi ha un problema, anem a buscar-li una solució, un problema, aviam. Sí, hi ha un problema, pot haver-hi un problema i, per tant, anem a buscar-li una solució. T'hi vas posar immediatament a treballar o dius, bueno, això se'm va quedar al cap i a poc doncs ja ho anirem madurant?
No, o sigui, jo, bueno, això va ser un fet anecdòtic, no vaig tornar a pensar-hi més i, bueno, després, uns anys després, ja vaig començar a iniciar-me en el món de la programació d'aplicacions. Jo sempre havia programat, però mai m'havia atrevit, diguem, a donar el salt de la gran pantalla, diguem, a la petita, no?, a l'ordinador, al mòbil. I, bueno, quan vaig començar a tenir una mica d'idea i va venir la situació en la qual Huawei va organitzar una competició nacional per estudiants d'enginyeria, bueno, ens van dir que teníem 2 setmanes per fer un prototip.
Caram.
I llavors, pensant, fent una pluja d'idees, vaig dir, bueno, necessito una idea, però a més necessito que sigui útil.
Clar.
No puc fer aquí un... el buscamines, no?, diguem, en dues setmanes. I ja està, perquè això és un concurs nacional i la gent va seriosament, no? Llavors em va venir el flash i vaig dir, hòstia, doncs això pot venir molt bé. Això pot venir molt bé, ho puc provar de fer i bueno, i a més després ho puc diferenciar perquè crec que dintre del mercat de recordadors de medicaments, que és molt ampli, hi ha molt, molt marge, diguem, de diferenciació. Llavors, tots aquests problemes són els que vaig intentar atacar amb el meu prototip i després ja vaig acabar desenvolupant la versió de producció.
Mm-hmm. Bueno, i com va anar el concurs?
Bé, vaig guanyar aquell concurs.
Escolta, bé, mira, que és que el Víctor ho diu així, dic com va anar el concurs. Bueno, bé, vaig guanyar. Home, doncs escolta, és un concurs nacional i de cert prestigi, vull dir que això és força important. Vol dir que la teva idea va agradar molt?
No, sí, o sigui, no, va agradar i clar, ara ho dic des de la distància, fa un any, ara puc, diguem que ja puc riure, diguem, sobre el tema, però el moment del concurs va ser increïble.
Clar.
Va ser un munt de treball, hores i hores i hores.
Clar.
El dia de presentar el projecte, que es presentava aquella nit, i vaig al meu pare, li dic, mira el que fem, no sé què, provo l'aplicació i comença a fallar.
Bueno, això...
I llavors em vaig tenir tot el dia allà i ho vaig arreglar. O sigui, que ara és molt divertit, però en aquell moment va ser, doncs terrible, no?
Clar.
Però bueno...
Estem parlant amb el Víctor Pérez, és un desenvolupador d'apps a l'entorn Android. Víctor, escolta, anem a posar fil a l'agulla. Anem a parlar d'aquesta aplicació que ja es troba a la Google Play Store, que ja la podeu comprar. Com la busquem?
Bueno, ja podeu buscar a diversos termes. Ara està en fase de posicionament. Mm. El mercat és molt gran. Però, bueno, si busqueu Clover, Clover, Clover i pastilles, a la Google Play, probablement us surti en els primers llocs. Ara mateix estava al 5è, 6è lloc, doncs depèn, això va pujant i baixant.
Uh-huh.
I bueno, bàsicament això, si busqueu Clover, recordador de pastilles, Clover, recordar medicamentos, alguna combinació d'aquestes, doncs probablement la podeu trobar sense problemes. És una icona que és blava la versió gratuïta, groc la versió de pagament,
uh-huh.
I té una nena, un personatge petit, de dibuixos animats, amb una pastilla a la mà. I, bueno, l'icona, diguem, que crida bastant l'atenció, i és això, es posa-se a buscar-lo, i no es puc dir exactament com, perquè, bueno, això va...
Bueno, però amb les pistes que ens has donat, jo crec que la trobarem ràpidament. Víctor, el que deia al principi, al final, aquesta aplicació no és només un seguit d'alarmes que et van avisant, és molt més. Explica'ns una mica el funcionament i aquests fets diferencials.
Clar, hi ha moltes aplicacions disfressades, diguem, de recordadors de pastilles, que en veritat són aplicacions de calendari o aplicacions de recordatoris, igual li canvies el nom, li poses una icona a la pastilla i ja fas, no?
Mm-hmm.
Clar, jo volia fer-ho des de zero pensant íntegrament en l'usuari. I aquí tenim un problema de fons, que és la persona, per estadística, que pren diferents tipus de pastilles, de medicació, de manera habitual, és una persona que té una edat, diguem, superior a la mitjana.
Clar.
És una edat superior a la mitjana, que els seus coneixements tecnològics són inferiors a la mitjana. I això és una cosa que molts desenvolupadors no pensen. Llavors, el que vaig fer va ser una aplicació amb una interfàs molt intuïtiva, que sigui igual de difícil, o sigui, igual de senzill, fer un tractament que prenguis un ibuprofè, per exemple, 3 cops al dia, en un parell de tocs, que no un que t'hagis de prendre dilluns, dimecres i divendres a les 9:45, a la 1, i ja, saps? O sigui, és molt, molt, molt senzill. Aquesta és la primera clau. La segona clau, molts temes de... És que igual el nom del medicament no me'l sé, o és molt difícil, o és que la recepta, diguem, no l'entenc. Aquí entra ja tecnologia molt, molt diferencial, no? Mm. Utilitzo intel·ligència artificial, tu li fas una foto a la capsa del medicament i aquí t'escaneix el nou i te l'escriu per tu.
Ah, caram.
És mínim esforç. I després, temes de control d'estoc, si t'està acabant un medicament, t'avisa amb diversos dies d'antelació perquè tu puguis preparar i anar a comprar el medicament en qüestió.
Home, aquest jo crec que és fonamental, i això sí que és veritat que no ho trobareu a la majoria d'aplicacions, Ho dic perquè et vas a prendre la pastilla avui i, ui, s'ha acabat. Doncs l'aplicació entenc que et recorda, no?, mentre tu vas prenent, i escolta, que s'està acabant això,
Sí, te recorda en temps suficient, és una notificació que és persistent, i a més també t'acompanya, diguem, en el pas següent, que és a dir, vale, se m'ha acabat, on el compro?
Claro.
I on el compro? Resulta que estic de vacances, o que la meva farmàcia està tancada, o qualsevol d'aquests casos, també et pot enllaçar a un mapa integrat dintre de l'aplicació.
Ah, caram.
Amb quines farmàcies estan obertes, quines estan tancades, pots donar-li a Como Llegar, perquè t'envia a Google Maps i et digui com arribar-hi. O sigui, és, diguem, que t'acompanya també en aquest pas final fins que te la compres, i ja li dius a l'aplicació, vale, ja me l'he comprat, tinc, no sé, 32 pastilles, ja em pots deixar de molestar. O sigui, t'intenta guiar per tot el procés, perquè no te n'oblidis.
Molt bé. Molt bé, doncs ja ho veieu, que és força útil. La primera premissa, que sigui intuïtiva, que al final ho volem així, que les coses siguin fàcils, que no ens compliqui la vida. Ja sabeu que per qualsevol problema hi ha una app que et soluciona el problema. El que passa és que quina diferència hi ha entre una i una altra que diuen que fan el mateix? Doncs que una t'ho fa fàcil i l'altre t'ho fa complicat. Doncs aquesta t'ho fa fàcil, amb una interfície intuïtiva, a més, va més enllà, pensa per tu, s'avança, t'avisa quan has de reposicionar segons quins medicaments, i jo crec que aquesta altra història que ens explicava el Víctor és definitiva, és a dir, clar, tots pensem que jo vaig sempre a la meva farmàcia, doncs a la que tinc al carrer o al barri, perfecte, però i si estic fora, què passa? He de començar a buscar... Doncs no, l'aplicació et porta, et diu quines farmàcies tens properes, estiguis on estiguis, a casa o a l'altra punta del món, i ja està. I te'n vas cap allí. Per tant, fixeu-vos que té uns trets força diferenciats, Escolta, suposo que, a més, això no s'acaba aquí. Un pensa, afina tot el que ha d'afinar, puja l'aplicació, la va mantenint, però suposo que estàs treballant o tens al cap ja futures ampliacions, no?
Sí, bueno, això, aviam, una aplicació no hauria de ser tu la puges a la botiga i ja la deixes estar. Moltes aplicacions fan això, però clar, tu estàs fent un projecte que al final és una inversió. Llavors, tu has d'estar pendent dels comentaris dels usuaris, de fer proves, i ara mateix, per exemple, estic treballant amb una sèrie de professionals, de doctors, de diferents àrees de la Universitat de Barcelona, una promoció bastant renombrada, no? I, bueno, jo els he passat la meva aplicació una mica abans de sortir al mercat. Llavors vaig rebre un feedback periòdic d'ells, no? Per exemple, doncs mira, aquí, per exemple, he tingut aquest problema, o aquest botó està ben pensat, però aquest no s'entén, no? Depèn de quins problemes. O temes aquests, que dius, bueno, jo com a desenvolupador, òbviament ho faig amb la millor de les intencions, però és que jo no soc ni pacient ni professional. Llavors necessites aquest plus, aquesta auditoria, per dir-ho així, de si el que estàs fent realment es pot aplicar dintre del mercat al qual t'estàs dirigint.
Però és que és ideal. A més, tu ho estàs fent per les dues vies que jo crec que et donen una visió completa. Un, des del punt de vista de la gent que hi treballa, i després rebent el que t'explica els usuaris, no? Per tant, o sigui, aquesta aplicació ha d'anar madurant, però ben donada de la mà, de tots aquests dos sectors. Vull dir que això és força important, és molt important, de fet. I a més és el que dius, les aplicacions s'han d'anar madurant i s'han d'anar adaptant al que la societat demanda, perquè ara igual volem una cosa, però d'aquí un temps t'adones que la gent, jo què sé, ara m'ho invento, doncs no volen, jo què sé, alarmes de soroll, sinó d'imatges. Doncs, bueno, doncs s'ha d'anar adaptant i és el que deies, una aplicació està viva. I a més això també parla molt del seu desenvolupador, que no... O sigui, si us aneu a descarregar una aplicació que veieu que fa molts mesos que no rep ni una sola actualització, vaja, no sé, potser mal penseu, que a vegades fins i tot cosetes de seguretat s'ha d'anar actualitzant.
Sí, això ho pots veure, o sigui, és una cosa completament transparent. Quan tu vas a Google Play,
sí.
Et diu la data de l'última actualització.
Sí, llavors
tu ja pots veure si realment l'aplicació té un suport o si s'ha despenjat i ja, bueno, ja... Qui se la descarregui, doncs, bueno, llavors... Tu això ho pots veure i no hi ha cap problema. És una dada pública.
S'ha de mirar. De veritat que s'ha de mirar. Doncs, Víctor, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i que tinguis molta sort amb el creixement. Bec, ara estava mirant... Tu l'has actualitzat el 17 de desembre, o sigui, fa 4 dies, eh?
Sí, bueno, ja et dic, estic aquí, perquè clar, tens un panell, no?, amb estadístiques i coses, clar, ho vas provant dispositius, vas rebent feedbacks, llavors és que t'has de posar. I que l'actualització, doncs, costa una mica, però bueno, és que és constant, és com una feina... com una segona feina, és el que hi ha.
Evidentment que sí. Víctor Pérez, desenvolupador d'aplicacions per Android, que ens ha presentat aquesta. Busqueu a la Google Play Store, a l'oficial, fiqueu Clover, pastilles, Clover és Clover, Clover, pastilles, o Clover, recordatori o pastilles, ja us sortirà, com ja us ha dit, és la icona, o té fons blau o fons groc, depenent si és la gratuïta o la de pagament, amb una nana i una píndola. O sigui que ja està, jo crec que amb això ja ho teniu clar. I doneu-li una oportunitat, de veritat. Heu conegut el Víctor i és la manera de que sapiguem qui hi ha al darrere, que si no, moltes vegades veiem aquí només una icona, ens descarreguem aplicacions i no sabem d'on surt això. Doncs mira, això surt del Víctor, d'una pensada, d'una experiència personal que va tenir, una idea que va guanyar un concurs a nivell nacional i que ara ja la podeu tenir al vostre abast, al vostre telèfon mòbil. Víctor Pérez, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te, enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan.
Ja sabeu que les persones, quan arriba doncs, una data rodona, tenim tendència doncs, a fer coses especials i una d'elles és quan arriba el final d'any. És demà, però vaja, fem-ho avui. Estem a 30 de desembre del 2021 i si mirem cap enrere i ens fixem en tot el que ha passat aquest any, doncs veurem que per desgràcia, el gran protagonista doncs, és la pandèmia, el coronavirus, la Covid-19, les vacunes que fa un any i dos dies que estan amb nosaltres només, que realment han canviat el panorama, però ha passat més coses. És que no ens hem de quedar només amb tot això i des dels mitjans de comunicació doncs, crec que tenim el deure i que almenys des de COPE Lleida ho fem així de parlar de moltíssimes coses i sobretot de les que ens passen al nostre costat, a l'entorn, que per això existim, per això obrim cada dia des de COPE Lleida per parlar doncs, del que tu t'interessa, del que passa al municipi on vius, a la ciutat, al barri, al carrer del costat o on tens una segona residència dins de la província. En fi, per fer balanç de tot plegat, avui està amb nosaltres el David Velasco, és director de COPE Lleida i de COPE Tarragona Reus. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, com estem?
Bueno, anem a fer una mica de balanç, perquè és veritat, quan arriba... Aviam, la vida no canvia d'avui a d'aquí dos dies, però sí que el calendari ens dona aquella història, no? Em deixem enrere un any, en comença un altre, i som propensos, doncs, a fer una mica de valoració. Déu-n'hi-do, el 2021.
Déu-n'hi-do, el 2021, el recordarem el 2019, el 2020, han sigut tres anys doncs una mica complicats, no? És a dir, sobretot aquests dos últims, amb el tema de la pandèmia, i continuem una mica amb la mateixa situació, no? Jo, el primer record seria per la gent, doncs, que ha perdut algun familiar o la gent que està passant en aquests moments alguna enfermetat, no? Jo crec que des de COPE hem volgut estar sempre i des dels nostres micròfons donant aquest servei, aquest consol, també. És a dir, COPE, a banda d'informar, doncs, pel nostre ideal, també és apropar-nos doncs, a la gent que no ho passa bé, no? Jo crec que nosaltres tenim, més enllà de l'obligació d'informar, també de cuidar el nostre audiència. En aquest sentit, jo diria que a més ha estat un any, sobretot aquest últim any, un any molt positiu. Ja portem uns anys on la nostra audiència cada vegada es confirma més i l'índex d'audiència, el famós EJM, doncs cada onada ens ratifica o ens dona un espai més consolidat. I això és gràcies, evidentment, a la feina que feu els que esteu davant del micròfon, el departament comercial, el departament d'administració, però sobretot els oients, que en definitiva després són els que posen la ràdio, confien en nosaltres i no ens abandonen, clar, com fidels a la nostra manera de fer, no? Per tant, jo aquest seria el balanç, d'entrada, malgrat la pandèmia, malgrat que és veritat que tampoc no ho hem passat bé nosaltres i les coses s'han de dir, perquè els nostres clients tampoc ho estan passant bé i hem tingut moments de crisi, com a totes les famílies, però realment aquest últim any, des d'aquest punt de vista, ha sigut bo si deixéssim a banda, diguéssim, el que realment ens ha marcat a tots, que és la pandèmia del COVID.
De cara al 2022, com deia, ara immediatament, el dia 1, 2, 3, 4, no és que canviï massa, però sí que jo crec que ha de ser un bon any, sí. Quan el tema ja d'eliminar restriccions, baixar sobretot tants positius i tantes persones a l'hospital, tot sembla indicar, però és una incògnita.
És una incògnita, però sí que és cert que, malgrat tot sabem que vindrem un mes de gener, febrer, març, doncs encara complicats amb aquesta Òmicron, que no sabem cap a on va, però en principi sembla ser que hauria de ser ja les últimes coetades d'aquest virus, que jo crec que ja no marxarà, ho tindrem, però serà doncs un tema controlat. El que és que sí que és veritat que en aquests moments ens està fent molt la guitza, perquè aquesta variant Òmicron és una variant que s'estampa molt ràpid. Avui escoltava notícies inclús que els propis Mossos d'Esquadra, policia, estan en quadra perquè els pobres doncs, també doncs, es van contaminant, el Departament diguéssim de Sanitat doncs, el mateix. Per tant, jo crec que passarem uns mesos ara doncs, complicats i des d'aquí doncs, cridar la prudència de part de tots, però també és cert que cada vegada el tema de les vacunes va avançant més. Segurament aquí el repte que tenim els països rics, per dir-ho així, és poder ser solidaris d'una vegada i que també doncs, podem vacunar a tots aquells països que no poden, perquè aquí estarà la clau també de la pandèmia, no?
Sí, perquè al final això és pandèmia, és global, clar, és de tot el món. Clar. No podem vacunar-nos uns sí, i els altres no, perquè si no, no acabarem mai.
Que és el que malauradament estem acostumats a fer. És a dir, no té sentit que aquí els nens encara doncs, no tinguin problemes amb el sarampió i que a Àfrica doncs, encara estiguin morint d'aquesta malaltia, no? És aquesta contradicció del primer món respecte al tercer món, no? I en aquest cas, en el cas de la pandèmia, ja, també, a més, des del punt de vista d'aquest virus, si el deixes evolucionar, doncs acaba fent variants com aquesta Omicron, no? I, per tant, és importantíssim que tothom tingui clar que cal ser solidaris i cal vacunar a tothom, no? Uh-huh. Però jo crec que, com tu, jo crec que aquest any 2022 serà un bon any, perquè, a més, tots tenim ganes, perquè tots tenim molts projectes al cap que no hem pogut desenvolupar, perquè, doncs, d'alguna manera, l'economia també té ganes de poder tornar a invertir. Tenim molts clients, i tu ho saps, vull dir, que ho han passat malament, que ho estan passant malament, i que doncs, els hi costa sortir una mica d'aquest forat en el que han entrat, no? Però també és veritat que d'altres clients, d'altres sectors, també els estan anant molt bé, no? Per tant, és una mica aquest equilibri. Però jo crec que anirà bé, jo crec que el 2022 serà un any de consolidació i espero que l'any que ve, quan tornem a fer el balanç del que ha estat un any, puguem estar doncs, mirant-nos-ho des d'aquella perspectiva bona que ens permet deixar-ho enrere.
No? I tant, si més no, nosaltres des de COPE Lleida, i gràcies a les noves tecnologies, seguirem cada dia al costat de les nostres oients i els nostres oients, els que ho estiguin passant malament i els que cada cop ho passin millor, amb les freqüències i maneres de l'aplicació internet, que cada vegada estarà més present, però allí estarem. La veu local l'hem de seguir mantenint Perquè la gent, és veritat, coneixem el que passa a l'altra punta del món i de vegades no sabem què li passa al veí de dalt. I això és una cosa que cobrim des de Copelleida amb aquestes desconnexions locals, evidentment.
I a més, deixa'm que et digui també, Ricard, un any 2022 que vindrà carregadet també des del punt de vista, sé que parlem molt de política, a vegades potser ens ho passa,
sí.
Però la veritat és que a nivell local, a nivell del nostre entorn immediat, és un any doncs, que es presenta molt interessant. No?
I tant.
És a dir, amb aquests últims moviments de la pròpia paeria, en fi, jo crec que hi ha una situació també doncs, que... el que tenim l'obligació de seguir-ho, doncs ho seguirem, però els oients també, si volen tenir aquella informació veraç, aquella informació propera, ja saben que COPE en aquest sentit està a prop i deixem parlar a tothom, però tampoc no,
que sí, que sí.
No callem amb allò que hem de dir, no? És a dir, que tirem endavant sempre estant a prop de la notícia.
I tant que sí. Doncs David Velasco, director de COPE Tarragona Reus i director de COPE Lleida, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos-ho fàcil i que tinguis una bona sortida i entrada d'any.
Igualment, Ricard, igualment per tu, per la teva família, per tots els companys i companyes que fan COPE Lleida, COPE Tarragona, COPE Barcelona, COPE Girona, COPE, en definitiva, i especialment a tots els nostres oients, sense els quals nosaltres no seríem absolutament res.
I tant.
Bon any. I una abraçada ben forta.
I ja perquè ens n'anem a les dues amb una darrera hora, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit mantenir tancat l'oci nocturn els propers dies, inclosa la nit de Cap d'Any. Que, per cert, els Mossos ja han dit que la nit de Cap d'Any intentaran ser una mica comprensius, però ja saps, que hi ha toc de queda d'una de la matinada a 6 del matí. Va, que sóc el Ricard Álvarez. Són les dues. Segueixes ben informat a les sintonies de la cadena COPE i nosaltres hi tornem demà, divendres 31 de desembre del 2021, a les 12:20, des de COPE Lleida. Fins llavors, cuida't. Una abraçada.